I ja és el moment de l'actualitat esportiva. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Abordem ara la informació esportiva a casa nostra amb les últimes novetats del Mundial. Tenim declaracions del seleccionador espanyol entrant i també del sortint, i les novetats dels equips catalans de primera. Anuncia d'entrada que estem sortejant 5 entrades dobles, com ahir, però en el cas d'avui és per la jornada de divendres, de la final del World Padel Tour, que celebra aquest cap de setmana al Palau Sant Jordi. Entreu al nostre perfil de Twitter, @esportscope, i allà veureu què heu de fer per entrar al sorteig d'aquestes entrades. Comencem amb una notícia important que hem conegut aquest matí, la sentència del cas Neymar 2, que es va jutjar fa unes setmanes a Barcelona. Tots els processats han quedat absolts, Víctor Navarro.
Així acaba aquest cas Neymar 2, que es va iniciar el 2015 per la seva arribada 2 anys abans al Futbol Club Barcelona, procedent del Santos brasiler. L'Audiència de Barcelona no veu conseqüències penals i declara innocents de delictes de corrupció entre particulars i estafa a Neymar, al seu pare, l'empresa que tenen la família Neymar, a més dels expresidents blaugranes Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, el mateix Barça com a club, i el Santos i el seu antic president. Es tanca així aquest polèmic fitatge del brasiler, pel que la Fiscalia va arribar a demanar fins a 5 anys de presó i 10 milions d'euros de multa. Ja sabeu, l'empresa brasilera Disc, que tenia els drets de Neymar quan era jugador del Santos, reclamava més diners i creia que havien de rebre una quantitat superior al que van rebre per la seva arribada a Barcelona. Per cert, aquesta és la 5ª absolució judicial de l'expresident del Barça, Sandro Rosell, que ja va passar 2 anys per la presó.
Doncs Rosell i companyia poden respirar tranquils. Anem cap a Qatar, on avui es disputa la primera semifinal del Mundial. A partir de les 8 del vespre la podreu seguir, esclar que sí, pel Tiempo de Juego de la Copa. És partidàs Argentina-Croàcia. Busquem les novetats des d'allà, Manuel Oliveros.
Sí, Argentina-Croàcia és més que un partit de futbol, és la possibilitat que Argentina camini cap a la final. És l'objectiu de guanyar una Copa del Món 36 anys després. És el 5è Mundial de Leo Messi i encara no ho ha guanyat. És l'oportunitat que el, diuen, el millor jugador de la història tingui un Mundial. Leo Messi està liderant a la seva selecció, com a Mèxic ho va fer Diego Armando Maradona. El partit d'avui és més que un partit també per a Croàcia i per Luka Modric, un dels millors 10 del món. Un jugador que quan era un noi petit va admirar els Boban Zucker i Prosinés, que el Mundial 98, i que la seva figura recordava Johan Cruyff, però que va acabar al Real Madrid. És l'última oportunitat per Leo i per Luka de continuar per lluitar per la Copa del Món. I ho veurem aquí a l'estadi Lusail a partir de les 8 de la tarda.
La pregunta del dia Sportscope, que us formulem com sempre via Twitter, és: qui creieu que es classifica per la final, Argentina o Croàcia? Heu votat la majoria per Argentina, el 66%, per Croàcia, el 34%. Avui la primera semifinal i demà la segona entre França i el Marroc. Ahir va ser presentat el nou seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, l'escoltàvem a aquesta hora, i a la nit va estar el partidazo de Copa, Silvia Ortiz.
El nou seleccionador va estar a mitja hora amb Juanma Castaño per explicar algunes de les claus del seu projecte. Per exemple, mantenir la idea de futbol, però introduir variants perquè la selecció tingui registres diferents. Insisteix que coneix millor que ningú les joves generacions de futbolistes espanyols després de 10 anys treballant amb les categories inferiors de la federació. El seu equip vol talent jove i també veterans, amb qui ha de mantenir serioses converses. S'ha mostrat admirador de la selecció de Croàcia i creu que eliminarà Argentina aquesta nit. Sobre alguns noms, veu a Rodri de mig centre i considera que Eric García és un jugador important.
És un futbolista molt important que hay que saber tratar y darle su espacio. Seguramente esas críticas que ha tenido tan duras, pues igual le han perjudicado. Fijo, no hay nadie, pero por supuesto que es un futbolista que yo, para mí, considero muy interesante y muy importante.
En el pla menys futbolístic, Luis de la Fuente confessa que no ha vist ni un segon del tuit de Luis Enrique i que creu que es treballa millor en bon ambient.
Ahir va ser el dia de Luis de la Fuente, però també ahir van poder escoltar el seleccionador sortint, Luis Enrique Martínez, que va estar al Twitch d'Ibai Llanos. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs Luis Enrique ha trencat el seu silenci després del seu adeu a la selecció al Twitch d'Ibai Llanos, gairebé 2 hores de directe. Ha confirmat que ell esperava una oferta de renovació per decidir, però la federació no li va donar l'opció. L'escenografia on veiem a Luis Enrique era el directe d'Ibai, el set de l'streaming, apareixien els dos, asseguts un al costat de l'altre. Luis Enrique se'l veia encantat de la vida, molt somrient, al principi sonava el seu grup de música preferit, i l'únic inconvenient al principi és que suava pel calor, per la calor dels focus, i a més perquè no hi havia manera de posar l'aire acondicionat. Per la resta, comodíssim, diu que ha trobat molt de carinyo al Twitch, una cosa a la que no està acostumat, perquè insistia en que ell rep molts pals, sobretot per part dels mitjans, amb qui ja sabeu no té una bona relació. I el moment més sorprenent d'aquest directe arribava més o menys quan portàvem una hora de streaming, quan Luis Enrique parlava de que se'n penedia d'una cosa de la seva convocatòria. Escolta.
Llevaría 25, hay uno que no llevaría. Habría un cambio, pero no lo voy a decir porque sería muy feo para el jugador que se va.
Te me sorprendió tu respuesta, la verdad.
Bueno, no, te soy sincero.
Muy bien, muy bien.
Pero no cambiaría el resultado de la selección. Igual hubiéramos quedado eliminados en fase de grupos.
Correcto.
Pero sensación personal, hay un jugador que me hubiera gustado traer.
Y que no, por lo que
y hay otro, y hay otro que no es que se haya comportado mal, ni mucho menos, pero que lo que vi no era lo que...
Claro.
Sobre el seu futur, assegurava que ara mateix no té cap oferta sobre la taula, però que està motivadíssim pensant quin club pot entrenar, perquè vol un nou projecte amb un equip, no una selecció, sinó que ell el que vol és tornar a seure's a la banqueta d'un club. I el jugador que més li ha sorprès del Mundial és Blaugrana, és Pedri, a qui anomena Pedri Potter.
Quedem de moment amb les ganes de saber qui és aquest futbolista que Luis Enrique es penedeix d'haver-se emportat al Mundial. Busquem ara l'actualitat dels tres equips catalans de primera. Avui comencem amb l'Espanyol, que ha celebrat Junta General d'Accionistes. L'ha estat seguint des de Cornellà al Prat el Quique Iglesias.
19,9 milions de pèrdues de l'exercici anterior, 26 milions d'euros disposats del 77 que va donar CBC, 23 milions de deute neta més que l'exercici anterior. Amb aquestes xifres, Mr. Chen s'ha presentat en aquesta Junta d'Accionistes amb un missatge gravat des de la Xina. Ha tornat a insistir en el que, de moment, és cert, que l'Espanyol no es ven.
Tal como he comentado en diversas ocasiones, el Español no está en venta. Mi trabajo está enfocado en su proyecto sólido y estratégico de no, que nos permita crecer de forma sostenida y sostenible en los próximos años. Por nuestra parte, continuamos con la ilusión del primer día en construir, con la ayuda de todos y para todos, un gran proyecto que dé muchas alegrías a la afición. Entiendo el interés en formular la pregunta a consecuencia de los rumores que ha aparecido en prensa, pero repito, el Español no está en venta y no hay conversaciones en marcha con nadie.
La propera setmana, un fons d'inversió americà aterrarà a Barcelona per negociar amb l'Espanyol la venda de les accions de Mr. Chen. El conseller delegat Mao Ye ha parlat del mercat de fitxatges, ha reconegut César Montes com un dels objectius de cara al mes de gener i té pressa per fitxar.
Sempre s'ha de corregir, no? El mercat d'hivern és una oportunitat i s'ha d'aprofitar-ho. Ja portava mesos treballant, o sigui, la feina de l'estiu ja érem conscients que no s'havia acabat de fer el 100% que volíem i s'ha d'aprofitar al màxim possible les oportunitats que han sortit d'aquest mercat. Sempre hem esperat que les incorporacions siguin molt més abans, no? Que no passa el gener. Parlàvem d'aquesta setmana.
Chen s'ha marcat com responsable del que passa a l'activitat esportiva en el dia a dia i també ha anunciat la construcció d'una segona ciutat esportiva del club.
És el que ha donat de si la Junta General d'Accionistes de l'Espanyol. El Barça, Víctor, ha anunciat nou patrocinador, que fan falta ingressos.
Sí, Whitebit és el nou patrocinador de criptomonedes del Futbol Club Barcelona per simplificar els diners digitals, que han creat molta controvèrsia, sobretot per temes ètics. És l'empresa més gran d'Europa en aquest sector i signa fins al 2025 tres temporades. El club ho descriu com una associació que impulsa l'estratègia comercial del Barça per consolidar-se internacionalment, però com deies, evidentment, el que calen són calés i és un ingrés extra. Ja s'havia parlat de posar a la samarreta una empresa de criptomonedes, però finalment es va triar Spotify perquè la directiva del Barça no veien clar comprometre's amb una empresa d'aquestes característiques. Whitebeat, per cert, estarà associat també als primers equips masculins i femenins, a més de les seccions del club, i també estaran present a la pantalla del Camp Nou. I com no només és tot l'actualitat tema de despatxos, esportivament avui, igual que ahir, a les mateixes cares de la ciutat esportiva, ja sabeu, va rebre l'alta Sergi Roberto, la de Franca si està al caure, i entrena amb el grup i segueix de descans en Ronald Araujo, però si tot va bé estarà al derbi de Cap d'Any.
Ja tenim l'actualitat de l'Espanyol, l'actualitat del Barça, ens queda fer també un apunt del Girona, que prepara el partit amistós de demà contra Osasuna, que ha canviat d'escenari, Albert Díez.
El Girona segueix treballant a casa, la ciutat esportiva de la Vinya, preparant el retorn de la competició, primer amb la Copa del Rei i després amb el partit del Rayo del dia 29 de desembre per al retorn de la Lliga i tancar aquest 2022. Som un dia del tercer enfrontament de preparació. Recordem, va guanyar l'Estàndard de Lieja i el Niça, els dos partits a l'estada d'Estepona, i demà espera Osasuna. Osasuna, que ja va jugar contra el Girona al mateix escenari, a Montilivi, perquè aquesta és la gran novetat del partit de demà. S'havia de jugar a la Vinya, però finalment serà a Montilivi. Això sí, es manté a porta tancada. Dèiem que ja s'han enfrontat aquesta temporada, l'onzena jornada de Lliga, empat a un gol final, Girona 1, Osasuna 1. David López va igualar el gol inicial del conjunt navarrès. També és notícia l'horari de la 17a jornada de la Lliga Santander, que portarà el Girona a enfrontar-se a un dels grans de la competició, el Sevilla. Serà el dissabte 14 de gener a 4:45 de la tarda, també a Montilivi.
Deixem el futbol, parlem d'handbol. Avui bon partit a la EHF. S'enfronten al Granollers i al Nexe, que encapçalen el seu grup a la competició, Juan Arias.
El Granollers recibe hoy al Nexe croata, actual líder invicto del grupo, con la intención de rehacerse de las dos últimas derrotas consecutivas, las dos fuera de casa, ante el propio Nexe y contra el Skier danés. Ambos resultados han provocado que el equipo vallesano comparta ahora la segunda posición, empatados a 6 puntos con el Skier y el Sporting de Lisboa, aunque tienen bien encarrilada la clasificación para octavos de final. El entrenador Antonio Rama tiene las bajas de Sergi Franco y las dudas de Rey y Amigo, pero recupera de Sande tras casi 3 meses de baja por lesión y Torriani. El técnico ve un partido muy complicado.
Partit duríssim, un rival extremadament dur. Tenim moltes ganes de tornar-li aquesta derrota. L'equip, molt bona dinàmica, però sí que és veritat que ja comencem a estar molt trinxats, ja comencem a tenir baixes i molèsties d'alguns jugadors, que farà que el partit encara sigui més èpic, i per fer-lo encara més èpic ens agradaria que tothom vingués al Palau.
El encuentro 20:45, Olímpic de Granollers.
I tanquem amb natació, que ja tenim en marxa des d'aquesta passada matinada el Mundial en piscina curta a Melbourne, a veure de què és capaç la delegació espanyola orfa de metalls en les últimes grans competicions.
9 nadadores españoles, de ellos 2 catalanes, África Zamorano i Carles Coll, participan en el Mundial de Natación de Piscina Corta, 25 metros de Melbourne, Australia, que ya está en marcha. Hay pocas esperanzas de colgarse alguna medalla en un año en el que la representación española no ha subido al podio en ninguna de las grandes citas, ni mundial ni europeo, celebradas este verano. De momento, la mejor noticia ha sido el 6º puesto en la final del relevo 4x100 masculino, en el que ha nadado Coll, que en semifinales había superado en casi 5 segundos el anterior récord español. En esta prueba, Italia ha obtenido un nuevo récord mundial, superando al que tenía Estados Unidos en el 2018. Por lo que hace referencia a la representación catalana, Zamorano ha quedado eliminada en los 100 espalda y Coll en los 200 estilos. La nadadora del Sant Andreu aún tiene que competir en 2 pruebas más, 200 espaldas y 100 estilos, mientras que el nadador del Sabadell tiene por delante 7 pruebas entre el individual y por relevos. Lejos ya quedan los 4 oros que consiguió Mireia Belmonte en el 2014. Por lo que hace referencia a la representación extranjera, destacan el rumano Popovici, campeón del mundo en 100 y 200 libres, Ryan Murphy, Emma McKeon, Simona Quadarella, entre otros. El Mundial acaba el domingo.
Marxem actualitzant la pregunta del dia Sportscope, que us formulem via Twitter. Qui creieu que es classifica avui per la final? Argentina, 66% dels vots, Croàcia, 34%. De seguida arrenca l'especial mundial a la Cope amb el Corrochano.